Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
La construcció de l'escola Virolet de Can Llong segueix els calendaris previstos i estarà enllestida el novembre del 2022. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda, Karen. Aquests són els terminis amb els que compta el conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, que avui ha visitat les instal·lacions. Tot i això, admet que una nova aturada general com la de la primera onada de la pandèmia podria tornar a alterar-los.
La commemoració del Dia de la Ràdio es viurà com a picada d'ulleta a la colla de Sabadell a la 94.6.
Aleix Graell i Pere Gallifa portaran demà a la sintonia de Ràdio Sabadell al Casino dels Senyors, un programa especial amb l'humor i sàtira que caracteritzaven els intel·lectuals liderats per Joan Oliver. Serà en directe de 9 a 12 de la nit.
I en esport, Sabadell i Zaragoza es veuen les cares aquest vespre en la jornada 25 de la Lliga Smartbank.
Tots dos conjunts es troben just per sobre del descens, però arriben a la cita en un bon estat de forma. De fet, el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, considera que els seus homes es troben en el millor moment de la temporada.
Són algunes de les notícies que repassarem en la pròxima mitja hora amb el Sergi Cubero a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 13 graus a Sabadell, temperatures que es mantenen estables respecte als últims dies amb aquesta pluja que ens està amenaçant. Què hem d'esperar de cara a les pròximes hores i sobretot de cara al cap de setmana? Li preguntem al Sergi Gallego. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Creu en front d'oest a est que porta precipitació a qualsevol punt del territori. Malgrat tot, amb el pas de les hores, la precipitació i la nuvolositat a les comarques de Ponent i el Ter Sud anirà minvant i, en general, el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat, cobert al Pirineu i localment a les comarques de Girona. La precipitació serà feble o localment moderada i la cota de neu se situarà entorn dels 1.500 metres. A més, bufarà el vent de component nord i oest entre fluix i moderat amb alguns cops forts, de mestral a les Terres de l'Ebre i de tramuntana a l'Empordà. També la situació marítima s'alterarà i predominarà la maró a mares de forta maró, sobretot a la Costa Brava a causa de la tramuntana, amb mar de fons del nord en aquest sector. De cara al cap de setmana, la situació serà força variable, amb el cel mig o molt ennuvolat, ruixats dispersos i un descens de la temperatura moderat. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació molt tranquil·la. A aquesta hora, la xarxa viària més propera a Sabadell, només trobem un punt conflictiu, és la B30 al seu pas per Barberà, on trobem 1,5 km de retencions en sentit sud. Passen 3 minuts de les 7. El conseller d'Educació en funcions, Josep Bargalló, preguntat per Ràdio Sabadell, assegura que el termini d'execució de les obres pel nou edifici de l'escola Virolet va segons el previst i l'estructura on s'encabirà l'educació primària finalitzarà el novembre del 2022.
Si m'està preguntant si el procés d'execució de les obres acabarà amb el que en aquest moment està previst, que és el novembre del 22, o el que fa a la fase, diguem, de l'edifici de primària... Sí. Si vostè em diu, no hi haurà cap més confinament per la pandèmia que aturi les obres un mes, no tinc més mínima idea. Estic absolutament que no hi, convençut que no hi serà, però no li puc assegurar. Per tant, si no hi ha cap element extern a la voluntat nostra i de l'Ajuntament, les obres estan funcionant com havien de funcionar i acabaran el novembre del 22 com havien d'acabar.
El conseller en funcions ha recordat que les setmanes d'endarreriment actuals van ser causades pel primer confinament.
Ho ha dit a les portes de l'escola Virolet, on ha fet avui una visita al centre per reunir-se amb la direcció i parlar de la transició cap a l'estructura que tindrà el curs que ve. Tant el departament com l'Ajuntament compten amb l'experiència suficient per conèixer les fortaleses del sistema d'institut-escola, però també les seves debilitats si no es fa bé, i és que el canvi modifica el projecte educatiu de cada etapa i els fa coherents entre ells.
La sinistralitat a l'aeroport de Sabadell és del 0,0078% del total d'operacions registrades des de 1997. Així ho conclou l'informe de l'impacte de l'aeroport en el seu entorn que avui ha presentat el Departament de Territori i Sostenibilitat.
I que deixen gairebé anecdòtic el risc d'accidents de la instal·lació. S'hi ha referit el secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín.
I les xifres que surten són molt positives. I aquí, doncs, a qui li agradi, fantàstic. A qui no li agradi, ho lamento, però són les xifres, no n'hi ha d'altres. Les xifres són aquestes, que des de l'any 97 hi ha hagut un nombre determinat d'accidents o d'incidents que que representen el 0,0078% de les operacions efectuades.
A més, també ha anunciat que s'instal·laran sonòmetres a Barberà, Badia i Sant Quirze per mesurar l'impacte acústic dels vols. Aquests són dos dels punts més controvertits de l'aeroport en la seva relació amb els habitants dels municipis veïns. La resta de l'informe segueix la mateixa línia de valorar positivament les instal·lacions i ja ha estat qualificat com a presa de pèl pels que en volen el tancament.
La jutgessa del cas Mercuri suspèn la sessió prevista pel pròxim 16 de febrer, on s'havia de comunicar a l'exregidor del PP, Jordi Soriano, els càrrecs que se li imputen per la seva presumpta participació en la PSU del cas, la que investiga suposats suborns en l'adjudicació d'obres i contractes públics.
La magistrada considera que els jutjats de Sabadell no tenen cap sala amb les dimensions suficients per la quantitat de persones que haurien d'assistir a la vista. La sessió, per tant, queda suspesa fins que no es disposi d'un espai adequat que compleixi totes les mesures sanitàries i processals. Segons les diligències prèvies emeses pel jutjat d'instrucció, a Soriano se li atribueixen delictes de suborn relacionats amb el contracte de la funerària Torre S.A., les obres del cementiri, les de Fira Sabadell, els moviments de terres de la masia de Can Ostrell i la construcció del Palau Centre de Palau Solità i Plegamans.
Tota l'actualitat de la ciutat i comarca també a les xarxes socials. Segueix-nos.
La pressió a la unitat de cures intensives del Taulí es manté amb un pacient més ingressat per Covid-19 en les últimes 48 hores, que eleva la xifra actual de malalts crítics fins la quarantena. Malgrat que en aquest mateix període s'han notificat una dotzena d'hospitalitzacions més, el nombre global de pacients Covid que continuen ingressats ha baixat fins als 125. Són 3 menys que fa 2 dies. En les últimes 48 hores també hi ha hagut 17 nous diagnòstics i una defunció.
La situació, per tant, es manté sense gaires canvis al Taulí, tot i que els indicadors i epidemiològics continuen retrocedint un dia més, segons les dades del Departament de Salut. El risc de rebrot ha caigut fins als 265 punts, així com la velocitat de contagi, que se situa al 0,67. Alhora, descendeix la incidència acumulada a 14 dies, fins als 393 casos per cada 100.000 habitants. En les últimes 24 hores s'han declarat 48 positius més, de manera que des del mes de març passat se n'han comptabilitzat un total de 14.679. Pel que fa a les defuncions, se n'han acumulat 506 des de l'inici de la pandèmia, les mateixes que ahir. Aquest divendres el volum de vacunats a la ciutat ha pujat fins als 10.069, dels quals 4.234 ja han rebut la segona dosi.
Els serveis informatius de Ràdio Sabadell no estan d'acord amb la política de blocs electorals amb motiu de la campanya. Per això, no signem les informacions que us oferim a continuació.
L'eurodiputat de Ciutadans, Jordi Cañas, ha entrat avui en campanya a Sabadell posturant la formació com l'única que pot garantir un govern sense pactes amb forces independentistes.
En un acte a la plaça del Pi de Can Oriac, barri on la meitat dels vots en els últims comicis van anar al Partit Taronja, ha carregat contra els governs dels últims 10 anys.
En Cataluña llevamos 10 años con un gobierno que lo único que ha querido es organizar un referéndum en 1 de octubre, dar un golpe de Estado contra la Constitución y el Estatuto, intentar romper Cataluña al resto de España. Y desde 2017, a pesar de que Ciudadanos ganó las elecciones, como ellos son mayoría y tienen más diputados en el Parlamento, han tenido un gobierno que solo ha hecho que pelearse entre ellos y ser el peor gestor de la crisis en toda España.
Cañas també ha assenyalat la voluntat del partit de Carlos Carrizosa de posar-se al costat de la gent en un context que ha qualificat de terrorífic, amb milers de persones sense feina i desenes de negocis tancant pels efectes de la pandèmia. L'eurodiputat insisteix que cal abaixar els impostos perquè els més afectats per la crisi la puguin superar.
No sigamos castigando con impuestos a aquellos que no son, que no pueden pagar. Pero ¿cómo pueden pagar impuestos a aquellos que no están vendiendo? Trabajemos para todos, reforcemos nuestra sanidad, mejoremos nuestra educación, ayudemos a aquellos que crean empleo, a aquellos que abren cada día una persiana, pongámonos al lado de la gente, trabajemos para y por la gente, trabajemos por todos.
En el mateix sentit, s'ha posicionat el número 5 de Ciutadans al 14F, el sabadellenc Joan Garcia. En declaracions al Cafè ha anunciat ajudes directes a les empreses.
És una ajuda directa del 75% de la facturació que té un negoci, perquè aquest negoci no hagi de tancar, perquè aquest negoci pugui resistir. Que al final es tracta essencialment d'això. Sabem o esperem que aquesta pandèmia doncs, sigui doncs, temporal, no? Acabarà i, per tant, el que volem és que algú que té una experiència, té un negoci que li funcionava bé abans de que passés tot això, doncs el que volem és que pugui resistir i que continuï després amb la seva activitat.
García també ha insistit en la necessitat d'evitar que més empreses marxin de Catalunya, una allau de sortides que atribueix directament a l'efecte post-1 d'octubre.
però és una llàstima perquè realment Catalunya sempre ha sigut el motor d'Espanya, volem que continuï sent el motor d'Espanya, que ho torni a ser un altre cop. Crec que tenim totes les variables i tots els condicionants adequats per tenir una societat forta, un creixement econòmic adequat, però volem, les empreses al final són molt porugues. Les empreses quan troben un motiu per marxar i tenen un altre lloc on invertir sense aquest problema, doncs simplement marxen i ho fan lliurement. Volem que això no passi, volem que torni i evidentment el que va passar el 2007 amb un govern de Ciutadans no tornarà a passar.
El PDeCAT és el vot útil, segons ha expressat en l'últim dia de campanya el número 26 de la formació, l'exregidor sabadellenc Carles Rossinyol.
Creiem que som un vot útil perquè útil per l'independentisme, per l'independència, per el món independentista, perquè som un partit independentista, però també som també és un vot útil per frenar l'anticapitalisme de la CUP i poder així ser nosaltres garants que s'hagi un bon govern a Catalunya. Govern de Catalunya que vulgui realment governar Catalunya no es pot basar en un partit anticapitalista com és la CUP, sinó que s'ha de basar en un partit que ha de contrastar experiència de bon govern com és el PDeCAT.
Rossinyol també alerta els votants independentistes que no s'aconseguirà un estat propi per Catalunya l'endemà dels comicis i, mentrestant, cal comptar amb un executiu preparat per governar.
El que ens estem jugant de veritat és que és el propi govern de la Generalitat i cal un bon govern que ha de ser independentista, que volem que sigui independentista, però a més ha de ser capaç de donar suport als autònoms, a les empreses, ha de ser capaç de baixar els impostos, d'eliminar l'impost de successions, que és injust, donar suport a l'escola concertada, per suposar a l'escola pública, però també a l'escola concertada, en els Mossos, que és una verdadera i veritable estructura d'estat que tenim i que els hem de protegir, i ser capaços de negociar el dia a dia i arribar a ser menys dependents de Madrid, que això ha de ser un objectiu important, però sense ruptures ni paralització de la vida social i econòmica del nostre país.
Amb tot, el número 26 del PDeCAT desafia els sondejos i es mostra convençut que la seva formació serà decisiva de cara a la formació d'un nou govern a Catalunya.
Els sondejos que tenim nosaltres ens donen entrada perfectament en el Parlament. Aquest és el tema. Vull dir, han circulat molts fake news en aquest sentit i per altra banda, també, ja en el moment de fer els sondejos, ara seria una discussió llarga, però hi ha un tema fonamental que és el record de vots. I a vegades amb el mateix número de vots directes, en alguns partits se'ls atribueixen molt més intenció de vot que en altres. I això, alguns sondejos, jo crec que interessats, doncs estan mostrant una cosa que estem convençuts de que no és la realitat.
Això sí, cal que tothom, assegura Rossinyol, passi per les urnes.
Les estratègies aquestes estan a curt termini. Sí, és evident que pot beneficiar o perjudicar alguns i no altres. Però jo crec que qualsevol partit que sigui demòcrata el que ha de voler és que hi vagi molta gent a votar i que els resultats de les eleccions del dia 14 sigui el reflex de l'opinió de quanta més gent millor.
Esquerra Republicana de Catalunya ha fet públics els plans del partit en matèria d'educació, posant l'èmfasi en la construcció d'un model educatiu propi català i la renovació de centres educatius que afectin tant alumnes com docents. Tot plegat amb la intenció de dotar les escoles i instituts de dispositius i de la connectivitat necessàries per adaptar-se a l'època actual.
Dins d'aquest marc educatiu, Esquerra Republicana ha inclòs aquest divendres, en la recta final de la seva campanya electoral, una visita a diversos centres educatius de la comarca del Vallès Occidental, entre els quals s'inclou les obres a l'Institut d'Escola Virolet de Sabadell al barri de Can Llong. El portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Sabadell, Gabriel Fernández, ha aprofitat la visita a Can Llong per titllar de concepció especulativa el naixement d'aquest barri. També ha afirmat que aquells que el van construir van oblidar de dotar el barri dels equipaments bàsics. El mateix Gabriel Fernández atribueix a Esquerra Republicana l'avenç dels últims anys en l'urbanisme de Can Llong.
Aquells que van decidir que tenia que existir se van oblidar de posar els equipaments bàsics que fan que la vida dels veïns sigui de major qualitat, equipaments com un CAP, equipaments com un institut o una escola. Va ser en el mandat passat que vam tenir la capacitat per desencallar aquesta situació, que vam poder fer realitat aquesta inversió i ara ja tenim aquí les màquines, ja s'està treballant i serà molt aviat una realitat el nou institut escola de Can Llong i aviat també serà realitat el nou CAP d'aquest barri. Estem orgullosos d'aquest treball.
En la mateixa visita, l'exalcalde de Sabadell i número 17 a les eleccions del Parlament pel 14F, Juli Fernández, ha volgut fer un repàs a les obres que s'estan duent a terme al barri de Can Llong.
Les obres del CAP de Can Llong estan iniciades i són una realitat. Les obres de l'escola, el futur Institut Escola Virolet, estan en marxa i són una realitat. I els propers mesos començaran les obres de l'Institut Arraona. Per tant, quan Esquerra Republicana governa, estem al costat de la gent. Ho fem als nostres ajuntaments, quan hi hem estat, i ho fem al govern de la Generalitat.
Juli Fernández afirma que allò que vol Esquerra Republicana amb el resultat d'aquestes eleccions és continuar liderant el govern des de l'independentisme. Fernández també afirma que una victòria del seu partit el diumenge farà que la vida de tothom millori, així com millors recursos en l'educació dels infants i en matèria de salut. Fernández i Esquerra Republicana posen punt final a la campanya electoral aquest vespre en aquests moments al passeig de la plaça Major.
L'alcaldessa Marta Ferrés ha entrat en campanya per donar suport al candidat sabadellenc del PSC. Pol Gibert, número 9 a les llistes per Barcelona, i Ferrés s'han trobat aquest matí a la plaça de la Creu de Barberà per demanar el vot aquest diumenge.
Jo ho resumiria per un element, perquè hi hagi govern, perquè realment portem més de 10 anys que no hi ha govern, que des del món municipal, des de les alcaldies, ens trobem absolutament sols, i per tant el que ens cal, òbviament, és que algú agafi, doncs, òbviament, realment el control del país.
En una roda de premsa conjunta, els dos líders locals i companys de govern han criticat que amb els últims anys de governs independentistes s'han sentit sols des dels municipis. Per això Gibert reclama que diumenge es pugui articular una majoria a favor d'un canvi.
Aquest diumenge tenim l'ocasió, després de 10 anys de decadència, de desgovern, d'atenció al país, doncs el poder tenir un govern, com els diem, que preocupi pels temes reals de la ciutat i també de la comarca, evidentment. Al final ens preocupa també Sabadell i la comarca, temes molt concrets, com és la residència del sud, la salut en diferents exemples que tenim a Sabadell, com és el dispensari de Poblenou, l'encopediatria...
Gibert ha rebatut les veus que demanen al partit si pactarà o acceptarà els vots de Vox per superar una investidura i ha volgut ser taxatiu.
I per Esquerra Republicana, en aquest cas, no? Que intenta posar aquest tema a la gent, ho he dit moltes vegades, nosaltres no s'entenem el vots de l'extrema dreta, de fet, la gent que es vol posar a la presó, ho ha dit literalment, no? Qual, em sembla que aquesta prou està solventada des de fa dies.
Marta Ferrés ha assegurat que votar és segur aquest diumenge.
Els comuns tanquen la campanya Sabadell amb un acte a la plaça del doctor Robert, que ha plegat una vintena de militants de Sabadell en Comú i Podem.
El número 23 per Barcelona, el sabadellenc Edu Navarro, ha argumentat així que la gent vagi a votar.
Que no es torni a votar a aquelles formacions polítiques que fins ara ens han desgovernat i que ens han portat on estem ara. Nosaltres entenem que s'ha de tancar aquesta etapa, com deia en un inici, i per tant és prioritari que ens voteu, votant com ho podem, entenem, perquè sigui justament el pa de paller d'un nou govern, un nou govern progressista.
També ha demanat Esquerra i PSC que no es vetin mútuament per poder formar aquest nou tripartit d'esquerres i evitar una repetició electoral. En clau local, ha reivindicat la residència del sud, més inversió al Taulí i abandonar la idea del quart cinturó.
La CUP ha carregat contra Junts per Catalunya i Esquerra Republicana pel paper actiu que considera les dues formacions independentistes tenen en els desnonaments mitjançant el cos dels Mossos d'Esquadra.
La número 3 de la CUP a Barcelona, Eulàlia Reguant, ha explicat que fons d'inversió com Cerberus són un perill públic.
Cerberus, com a empresa immobiliària, un perill públic que exemplifica la dinàmica especulativa dels darrers anys i l'entramat entre banquers, polítics i fons voltors amb el que s'enfronta la població en aquesta guerra pel dret a l'habitatge.
La candidata de la formació a les eleccions del 14 de febrer, Dolors Sabater, considera que el govern s'ha de posicionar i insta amb dues formacions, Esquerra i Junts, a triar bàndol.
El Partit Popular aprofita les últimes hores de campanya per intentar caçar el vot fronterer constitucionalista i s'erigeix com l'única alternativa capaç de posar punt i final al procés.
El president del PP, Pablo Casado, li ha dit al candidat Alejandro Fernández que aquests últims dies guanyarà suports.
Así como nada está escrito y como sabemos que es un corredor de fondo que sprinta muy bien al final, yo estoy convencido que en estos tres días muchos catalanes van a reflexionar sobre lo que representas, sobre lo que ofreces y sobre las ilusiones de futuro que comparten contigo.
Casado ha enfatitzat la crítica a l'ultradreta i avisa que per acabar amb el separatisme no s'ha de substituir un nacionalisme per un altre.
La diputada de Junts, Míriam Nogueras, fa campanya a Sabadell al costat de Lourdes Ciuró.
En una trobada amb votants aquest matí al racó del campanar, Nogueras ha destacat que els rivals o adversaris no són els partits independentistes.
Crec que Catalunya, el màxim rival que té, ja no parlo de partits ni d'independentistes, sinó tots els habitants de Catalunya, tenen un estat que no acompanya, un estat que no ajuda i un estat que ens fa viure sota les, per sota de les nostres possibilitats segons els recursos que nosaltres a Catalunya generem.
El secretari general de Vox, Javier Ortega Smith, ha assegurat en un acte a Girona que la nova Catalunya que proclamen arribarà més aviat que tard.
Esa Cataluña vendrá más pronto que tarde. Esa Cataluña ya existe. No hay que construirla. No hay que inventarse un relato como han hecho otros. Esa Cataluña está en todos y cada uno de vosotros y en miles y millones de catalanes que quieren vivir en paz y en libertad. Ya existe. Solo hay que ponerla en pie.
La colla de Sabadell ha servit de fons d'inspiració als periodistes Aleix Graell i Pere Gallifa per l'especial que aquesta emissora emetrà demà amb motiu del Dia Mundial de la Ràdio, que es commemora cada 13 de febrer. Graell i Gallifa han creat un espai ple d'humor i de sàtira en dos dels trets més característics del grup d'intel·lectuals que liderava el poeta sabadellenc Joan Oliver.
En una entrevista al programa al matí, Pere Gallifa confia que el programa, batejat amb el nom del Casino dels Senyors, fent una picada d'ullet a la colla de Sabadell, serveixi per reivindicar el seu llegat.
Bé, l'any passat crec que va ser, es va celebrar el centenari, vam tots empapar-nos molt de la colla de Sabadell, la tenim present, i bé, és una manera més de reivindicar tots aquests escriptors, intel·lectuals, pintors, etc., de la nostra ciutat, que van ser molt rellevants durant un període concret de la història de Catalunya, de la seva cultura, i doncs bé, si podem posar un petit, un modest granet de sorra per també reivindicar aquest llegat, doncs endavant, no?
Vistes, concursos i música seran els ingredients de l'especial de la 94.6, coincidint amb el Dia Mundial de la Ràdio, que s'emetrà en directe demà dissabte entre les 9 i les 12 de la nit.
Canvien les modes, les idees, les persones, la nostra manera de comprar. I si també canviem el disseny de les targetes?
A Banc Sabadell hem donat la volta a les nostres targetes per adaptar-nos amb tu a un món que no para de canviar. Amb un format vertical, més segures, sostenibles i més adaptades al teu dia a dia. Descobreix-les avui a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Cuando la situación actual golpea hasta las entidades sin ánimo de lucro,
no queda otra alternativa.
Streaming solidario con los mejores DJs del panorama nacional. Jones contra Lame te trae la fiesta a casa con David Oleart, Abel de Kid, Julio Posadas, DJ Frank, Jordi Beat y Dani Caos, Ricardo F, Mimmo Tarantino, Alberto Hueque, Tony Pérez, Javi Always y muchas sorpresas más. Colabora y haz tu donativo solidario. El próximo domingo 28 de febrero, a través de las plataformas Artiston, Exile TV y Fidel Televisión, streaming solidario. Todo el dinero recaudado irá destinado al proyecto de investigación de la AME del Hospital San Joan de Déu de Barcelona.
Ràdio Sabadell. Notícies vespre.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general. L'Audiència de Girona condemna un any i mig de presó als dos acusats de participar en els disturbis post-sentència del judici als presos independentistes a la ciutat.
El tribunal considera provat que la matinada del 19 d'octubre del 2019 va llançar pedres contra l'edifici dels jutjats. No obstant això, sosté que no s'ha demostrat que formessin part del grup que va tirar rocs contra els Mossos d'Esquadra i dos vehicles policials.
L'Audiència de la Corunya obliga l'estat espanyol a pagar per la família Franco les despeses de conservació de Pazo de Meiràs des del 1975.
En una sentència feta pública avui, el tribunal confirma que l'immoble és propietat de l'Estat i que els hereus del dictador han de desallotjar el recinte. Tot i això, descarta mala fe dels Franco en la possessió de l'edifici, perquè l'administració mai els va requerir l'entrega de la propietat d'un immoble que ara es considera de domini públic.
I un últim apunt, Brussel·les fixa el 21 de setembre com a data límit per vacunar el 70% de la població.
Aquesta és la nova data fixada per la presidenta de l'executiu europeu, que inicialment havia apuntat l'estiu sense concretar dia. D'altra banda, també ha defensat la seva gestió amb les vacunes després de les crítiques pels retards de les farmacèutiques.
Moment pels esports. Compte enrere, d'aquí a poc més d'una hora i mitja, Sabadell i Zaragoza obren la jornada 25 de la Lliga Smartbank, dos equips enratxats però amb la necessitat de guanyar per evitar tornar a caure al descens. A les 9 arrencarà aquest duel directe i des de mitja hora abans ho farà la retransmissió del Sabadell en joc amb la narració del Sergi Garcés, a qui ja tenim present a la nova Creu Alta. Sergi, bona tarda.
Molt bona tarda, Karen. Doncs amb aquest objectiu, sobretot en el cas del Centre d'Esports Sabadell, de guanyar un rival directe, com diem, d'aquesta zona baixa de la classificació i de mantenir la bona dinàmica que ha portat l'equip d'Antonio Hidalgo, encadenat 8 partits seguits, 8 jornades seguides sense perdre, sobretot a més després de la victòria aconseguida l'última jornada en la visita a l'estadi de Gran Canària davant la Unió Deportiva de Les Palmes. Davant, però, un conjunt, el Zaragoza, que també arriba amb bona dinàmica, dues victòries porta el conjunt que entrena des de fa algunes setmanes Jim i que també té aquest objectiu d'allunyar-se de la zona calenta de la classificació. El partit a les 9, des de mitja hora abans, com sempre, a la sintonia de Ràdio Sabadell amb el Sabadell en joc.
Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Fins ara.
El Club Natació Sabadell ha presentat la segona fase de la campanya de micromecenatge per dotar de recursos al Pla Pedrera. Fins al moment s'han fet una 80 de donacions i s'han recaptat prop de 5.000 euros, la meitat de l'objectiu de la primera fase.
El president del club, Claudi Martí, ha recordat que és una campanya fonamental per seguir produint campions en el futur.
Pensem que el Club Natació Sabadell, doncs, no tota la inversió en esport és esport d'èlit. Nosaltres invertim més de 2 milions i mig a l'any en esport. D'aquests 2 milions i mig, pràcticament 1 milió és inversió directa en el que és l'esport de base, i aquest esport és el primer que hem de preservar, perquè sense aquest esport de base, sense aquest treball del dia a dia amb els nens i nenes, mai podrem fer rodes de premsa, per dir-ho d'una manera, per parlar si guanyem la Copa d'Europa o els nostres esportistes van a una Olimpiada, no?
En aquesta segona fase, el club ha buscat la implicació transversal dels seus esportistes d'elit, alguns dels quals a la presentació d'aquest matí. L'objectiu total de la campanya són 250.000 euros abans del 31 d'agost i les donacions es poden fer al portal web comptemamtu.com.
Repassem altres qüestions en format més breu. A la primera divisió femenina de voleibol s'enfronten els dos primers classificats del grup B.
4 són els punts de distància en favor del club respecte al seu rival, el Sant Cugat, però amb un partit més. Anna Picó és jugadora de les sabadellenques.
És un rival cara a cara, uns anem primers, els altres segons amb molt poc punts. Sant Cugat, ja et dic, és un equip i un club que té molt potencial, entrenen molt, són molt bones jugadores, però jo crec que si algú té Sabadell és la unió de l'equip. Som unes lluitadores nates i jo crec que es pot treure.
Valdoreig serà l'escenari d'aquest vòlei Sant Cugat Natació de Sabadell, que arrencarà diumenge a 1:45 del migdia.
En handbol, l'Oarc Gràcia rep al carrer Bocaccio la Roca en un xoc de ratxes contraposades.
El conjunt roquerol ha guanyat les últimes 3 jornades, mentre l'equip de Gerard Gomis ve de 2 derrotes. El capità vertiblanc, Quim Baillo, admet l'urgència que hi ha per reconciliar-se amb la victòria.
És un partit que encarem a casa, que ens hem de fer molts forts i són dos punts que tenim molt clar que no podem deixar escapar.
La jornada 17 de Primera Nacional ens deixarà també un Sant Joan d'Espí Creu Alta Sabadell, amb els arlequinats buscant allunyar-se del descens. Cesc Vallribera és el capità creualtenc.
Comencem segona volta, comencem molt diferent que vam començar la primera jornada al camp d'allà del Granollers, parlem de 4 només, amb la qual cosa, a seguir lluitant i contra el Sant Joan d'Espí, 2 punts que hem de guanyar.
Demà a les 8 arrencarà aquest joc, mentre que l'Oarc Gràcia la Roca ho farà diumenge quan passin 5 minuts de les 6.
En waterpolo, l'equip femení de l'Astralpool torna demà a la competició domèstica després d'haver-se classificat per als quarts de final de l'Eurolliga.
L'equip de David Palma visita a les 6 de la tarda el Sant Feliu, tercer amb 12 punts. Serà el retrobament de les sabadellenques Carla i Paula Bellan amb el Natació Sabadell. El club és colíder invicte amb 7 victòries i un empat.
Per la seva part, la selecció espanyola masculina ha debutat amb victòria a la Copa Frecchia Rossa al torneig internacional d'Òstia.
Els de David Martín han superat els Estats Units de 6 gols, 9 a 15, 4 dels 5 internacionals de l'Astralpool Natació Sabadell, que han viatjat a Itàlia, van entrar a la convocatòria. Sergi Cabanes va notar un gol i Òscar Asensio un altre. Demà a les 8 del vespre, el combinat estatal es veu les cares amb l'anfitriona Itàlia per seguir la posada a punt de cara als Jocs Olímpics de Tòquio d'aquest estiu.
Un minut per 8:15. Posem punt final a Notícies Vespre d'aquest divendres 12 de febrer. Recordant-vos que tot el que us hem explicat aquesta mitja hora ho podeu trobar ampliat al portal web radiosabadell.fm. Tornem amb més notícies a la 94.6 dilluns a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio, però ara no marxeu perquè d'aquí mitja hora arriba el Sabadell en joc amb aquest enfrontament entre el Sabadell i el Zaragoza a la nova Creu Alta. Que acabeu de passar un bon divendres i un bon cap de setmana. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.